Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Circulació dins de Catalunya a partir de dilluns. El Procicat ha acordat l'aixecament del confinament comarcal vigent arran de la millora de la situació epidemiològica. Un altre dels grans canvis anunciats avui és que els comerços no essencials podran tornar a obrir els caps de setmana. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha donat més detalls sobre les mesures que estaran en vigor durant els pròxims 14 dies.
Amb un ritme de baixada que ha estat lent, però també constant, ens permet continuar endavant. I en aquest sentit, mantenim el perímetre comarcal, però permetent els desplaçaments, és a dir, la mobilitat, amb bombolla de convivència. El Procicat ha acordat també obrir el comerç al cap de setmana, tant el petit comerç com aquell que està immers dins els centres comercials. Tots els grans establiments podran obrir amb una superfície de fins a 800 metres quadrats, les sales de joc podran reprendre la seva activitat i es reprenen les competicions esportives sub-16.
La decisió arriba després de la millora dels indicadors, que, tot i ser lenta, es manté estable. En el cas de Sabadell, el risc de rebrot ha tornat a baixar, així com la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 203 casos per cada 100.000 habitants. És dijous, 11 de març, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Uns titulars que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
Les famílies de l'escola Creu Alta rebutgen la creació d'un segon grup de P3 el curs que ve.
L'AMPA se n'acaba d'assabentar coincidint amb l'inici del període de preinscripcions dilluns que ve. Anna Lara, membre de l'AMPA, lamenta que se'ls hagi informat amb tan poc temps.
Sent tensionat donar-nos aquesta informació tan just perquè no es pugui donar gaire marge enrere, però per això les famílies han decidit que des de que han tingut la informació ens mobilitzàvem, perquè no entenem que vingui el bolet i, més a més, vingui sense cap mena de, doncs, informació de quins són els recursos que s'hi ficarien, en tot cas, per adequar-ho, no?
L'associació ha organitzat una protesta a les portes del centre, al carrer Borràs, per aquesta tarda a 4:45 de la tarda.
Falten menys de 24 hores perquè arrenqui una nova legislatura a Catalunya.
Després de les eleccions del 14 de febrer, 4 sabadellencs prendran possessió demà com a diputats. Són Pol Gibert, del PSC, Juli Fernández, d'Esquerra, Xavi Pellicer, de la CUP, i Joan Garcia, de Ciutadans.
Caral Castellet, en esports, debuta aquesta tarda al Mundial de Snowboard.
La surfista de neu sabadellenca buscarà la seva segona medalla mundialista després de la plata aconseguida l'any 2015 a Àustria. La cita d'enguany havia de tenir lloc inicialment a la Xina, però finalment, per protocol Covid, ho farà Aspen, als Estats Units, on Castellet s'ha estat entrenant des de finals de gener.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui predominarà l'estabilitat meteorològica i el cel estarà serè o poc ennuvolat per núvols salts i prims que estones deixaran el cel enteninyinat. La temperatura serà més elevada, amb valors que voltaran entre 15 i 20 graus al Pirineu, al Prepirineu i al litoral, i entre 17 i 22 graus a la resta del país, tot i que serà localment més alta a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot plegat amb vent fluix de component oest a l'interior i entre fluix i moderat del sud-oest a la costa amb alguns gots forts. Demà l'arribada d'un front farà augmentar la nuvolositat d'oest a est i farà créixer nuvolades a punts de muntanya. També portarà precipitació en forma de ruixat inicialment al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. A la tarda n'és probable a altres punts del litoral i del prelitoral. A més, farà baixar la temperatura arreu, sobretot al Pirineu i al quadrant nord-est, on voltarà entre 9 i 14 graus al centre del dia i entre 14 i 19 graus a la resta de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com se circula el transport públic. Alguna incidència ens ho explica des del Transmet, el Javi Torres. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora una única incidència a l'eix transversal a la C25 Arbúcies. Hi ha un carril tallat en direcció a Lleida per un vehicle avariat. Precaució si heu de circular en aquest tram on hi ha, com dèiem, un carril tallat per un vehicle avariat. Passant pràcticament 5 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El confinament comarcal s'aixecarà a partir de dilluns vinent, 15 de març. A partir d'aquest dia, la mobilitat estarà permesa al conjunt de Catalunya, sempre dins del grup Bombolla. La mesura sembla que es mantindrà també durant la Setmana Santa. Una altra de les novetats és que el comerç de fins a 800 metres quadrats podrà obrir tots els dies, inclòs el cap de setmana. Pel que fa a la restauració, es mantindrà l'horari actual de 7:45 del matí a les 5 de la tarda, i en l'àmbit esportiu es permetran a partir de dilluns les competicions federades per als menors de 16 anys. El tancament comarcal estava vigent des del 8 de febrer, quan el govern català va decidir que ja es podia suspendre el confinament municipal que s'havia decretat després de Reis.
Tot i que les mesures es relaxin a partir de dilluns vinent, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet una crida a la responsabilitat de tothom. Ho ha dit fa uns minuts.
Aquestes petites obertures ens han de fer estar encara més alerta. No al revés, sinó una mica més alerta de no poder-nos relaxar, donat que estem en aquestes setmanes claus, que podem anar avançant, però que, evidentment, doncs, hi hem de posar tota l'alerta i tota la precaució en les mesures individuals, que també acaben sent mesures col·lectives.
El que no es podrà fer serà sortir del perímetre del Principat. El Ministeri de Sanitat va pactar ahir amb les autonomies que no es podria viatjar entre comunitats per Setmana Santa, a excepció de les Canàries i les Balears. La ministra Carolina Darias també ha anunciat altres mesures acordades, que són de mínims, però d'obligat compliment. Per exemple, el toc de queda de nocturn començarà a les 11 de la nit com a màxim, ja que Catalunya, per exemple, continua sent a les 10. D'altra banda, les trobades només podran ser de 4 persones en espais públics tancats i 6 als oberts, i a les cases particulars només de persones convivents. La consellera Vergés ha demanat prudència, especialment en les trobades socials.
Ser especialment curosos en aquests moments que ens poden fer baixar la guàrdia, com per exemple a l'hora de compartir amb altres persones un àmpat, qualsevol cosa que haguem de fer sense mascareta. És important, doncs, que tots aquests riscos els estalviem i, evidentment, que només permetem, doncs, aquests àmbits en el que és la pròpia bombolla de convivència. Tot allò que surt de la bombolla de convivència, tot allò que surt del nostre àmbit de vida més íntim, ha de ser fet sempre intentant minimitzar els riscos i amb la màxima precaució.
Aquestes mesures, acordades arreu de l'Estat, estaran vigents entre el 26 de març i el 9 d'abril, en el cas de Catalunya.
Unes mesures que s'aproven quan la velocitat de contagi ha pujat una centèsima des d'ahir a Sabadell i ara se situa al 0,80. En canvi, recula el risc de rebrot, que ha passat dels 169 punts d'ahir als 166 d'avui. La incidència acumulada 14 dies ha tornat a baixar després de l'augment d'ahir i se situa als 203 casos per cada 100.000 habitants.
Des de l'inici de la pandèmia, la ciutat acumula 15.620 casos confirmats de Covid-19 després d'haver sumat 37 positius més en les últimes 24 hores. El nombre de morts es manté en les 520 defuncions. Pel que fa a les persones vacunades, ahir van rebre la primera dosi 911 persones, arribant fins a les 23.178. 5.894 ja tenen també la segona dosi.
Conseqüències de la pandèmia, els taxistes sabadellencs han deixat de fer 4 de cada 10 trajectes per la crisi sanitària. Això ha suposat que no pugui sortir la flota al complet els 7 dies de la setmana que s'hagin de fer torns. El president de Radio Taxi Sabadell, Salva Fernández, ho ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
La crisi del coronavirus ha passat factura molt alta al sector del taxi, que en el moment del tancament total va arribar a perdre el 70% dels serveis que feien habitualment. Salva Fernández.
Fa un poquillo mal. Nos ha bajado ahora mismo respecto al 2019 un 40% el número de servicios. Duración un poquito más, claro, que va por meses. Les digo, había meses que no ha llegado a bajar el número de servicios hasta un 70%.
Malgrat que la situació actual no és tan greu, els taxistes no s'han pogut recuperar del cop i han hagut de fer torns setmanals perquè totes les llicències es poguessin mantenir de manera que entre 2 i 3 dies a la setmana no circulen. Per viatjar en taxi és obligatori l'ús de la mascareta. Poden compartir vehicle 3 persones, si són del mateix grup de convivència, o 2, en cas de formar part de bombolles diferents. Els conductors, per la seva banda, netegen i ventilen el taxi cada cop que finalitza un trajecte.
El 68% dels habitatges on han trucat els picaportes de Can Puiggener han accedit a dialogar amb els participants del projecte A Porta. Amb la segona fase en marxa, la previsió és arribar al miler de llars. La mobilitat i els autobusos que arriben a la zona, la neteja, el civisme i l'espai públic són els principals temes que preocupen els habitants del barri, que a través de La Porta s'estan vinculant d'una manera més estreta. L'Ajuntament i la FAP donen suport a la iniciativa.
La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, ha posat un exemple de l'aportació positiva que està suposant el projecte pel barri.
Veuen que un veí tira un moble al carrer i el mateix veí li diu: no deixis el moble aquí, que hi ha un telèfon de l'Ajuntament que el truques, vens, truques i quedes amb dia i hora i et venen a buscar el moble. I això vol dir que és evident que el projecte A Porta, doncs, està funcionant, és evident que els veïns estan agafant confiança entre ells i nosaltres, doncs, esperem que això, que és una petita mostra i un petit exemple, pensem que és una primera passa, i jo estic convençuda que quan passin aquests 600 habitatges encara tindrem altres conclusions.
El president de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, Jordi Giró, ha explicat quins són els temes que més amoïnen els habitants del barri i com els estan afrontant.
Hi ha un tema que preocupa bastant, és el tema de l'espai públic, el civisme, que clar, al final això crees amb aquests picaportes, amb els propis veïns, crees ja la dinàmica d'anar resolent aquestes petites coses que després l'Ajuntament ha de posar els recursos amb el tema de la recollida, no? Aquest és un element clau. Els temes de civisme agrupats era un tema important en aquest sentit global, englobalment. Després, temes de seguretat també en global i en abstracte, perquè són molt relatius, la percepció és una percepció molt relativa, però és un tema, doncs, que també té la seva importància.
Giró creu que els vincles estrets que s'han establert permetran augmentar el percentatge d'èxit dels picaportes fins al 90% en aquesta segona fase de La Porta. L'Ajuntament té en marxa altres projectes que tenen a veure amb la intervenció comunitària, com ara el Som Torre Romeu, un més al districte 6è i un altre a la zona nord.
I ara marxem fins a Nostra Llar, perquè allà l'Ajuntament i els veïns han arribat a un acord per recuperar una part del complex esportiu del barri. L'11 de febrer es va fer l'última reunió entre les dues parts, on els veïns van proposar algunes modificacions al projecte presentat pels tècnics municipals.
La rehabilitació serà parcial, ja que tot el complex fa uns 5.000 metres quadrats i de moment s'actuarà només en algunes parts. Entre aquestes, la nau central, on l'Associació de Veïns té la seva seu. En l'acord assolit amb l'equip de govern hi ha ampliar una mica més el seu espai. Paco García és el tresorer de l'entitat veïnal i n'ha parlat al matí.
Luego, los metros que se destinaban a oficina para la asociación, a instalaciones para la asociación, se cambiaría la ubicación a la parte inicial de ese edificio, pero se veía reducido a la mitad prácticamente. Entonces lo que hemos dicho es de que se amplíe algo más, hacer una arcada más de lo que supone el edificio y de esa manera casi igualar en superficie a la anterior oficina.
També es preveu recuperar la pista de tennis del recinte, així com la pista de futbet i les seves grades, que tindran un escenari fix. També s'habilitaran vestuaris i lavabos. Per ara no hi ha data sobre quan es podria tenir tot enllestit, però les obres haurien de començar aquest 2021. L'Ajuntament també s'ha compromès a estudiar la recuperació total de les instal·lacions en un pròxim mandat.
També han parlat a la secció Els Nostres Barris, els veïns del Molí d'en Torrell, a un petit barri que hi ha baixant per la carretera de Caldes abans de creuar el pont de la Salut.
Els seus veïns se senten abandonats per les institucions, ja que són una zona molt petita i apartada de la ciutat. Entre les seves reivindicacions hi ha coses tan bàsiques com que es millorin les voreres, es posi il·luminació o una paperera. De moment ho fan els mateixos veïns, com l'Ismael Rado.
Vam demanar papereres que encara no han arribat al barri del Molí i nosaltres, com a veïnes, vam posar una paperera provisional. Si passeu la veureu que és blava, la bossa la canviem nosaltres cada cop que veiem que és plena, i doncs igual que l'únic banc que tenim el vam posar nosaltres també, i ara fa poquet que el vam pintar amb els colors de la lluita LGBTI.
Els veïns van començar a organitzar-se a partir dels aplaudiments que es feien als sanitaris i van obrir un compte a Twitter i Instagram on publiquen les seves reclamacions. Ara estudien crear una associació de veïns amb els altres barris de la Salut.
I l'Ajuntament de Sabadell instal·larà 9 punts liles en el marc del programa del Dia Internacional de la Dona. Durant aquest mes, els estands passaran per diferents barris de la ciutat, com les Termes o el Parc Taulí, també per oferir assessorament en relació a les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
El consistori ha tornat a encetar aquestes iniciatives després de dues etapes en marxa al setembre i al novembre amb aquest motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Ara, el Dia de la Dona ha reactivat el projecte i s'instal·laran 9 punts liles a la ciutat per continuar sensibilitzant la població per erradicar la violència contra les dones i el col·lectiu LGTBI. Marta Morell, regidora de Podem a l'Ajuntament, explica que aquest projecte és necessari i per això s'ha celebrat coincidint amb el 8M.
Els punts liles són espais de sensibilització perquè no hi hagi violències ni masclistes ni LGTBI-fòbiques, i com que hem vist que en els anteriors punts liles que hem posat es veu molt la necessitat de seguir fent aquesta prevenció, per això hem apostat també per fer-ho ara en el programa del 8M.
La iniciativa ja ha passat per la plaça Doctor Robert i pel barri de la Concòrdia i continuarà situant punts liles durant les pròximes dues setmanes en diversos barris de Sabadell. El següent punt es podrà trobar demà al Passeig del Comerç amb la carretera de Barcelona i estarà obert entre 11:15 i 14:45 del migdia. El projecte durarà fins al divendres, dia 26, amb un darrer estant que es podrà trobar al Parc Taulí.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Passa un minut de 2:45. Continuem voltant per la ciutat. En aquest cas, marxem fins a la Creu Alta perquè l'AMPA de l'escola d'aquell barri denuncia la creació d'un grup bolet de P3 al centre de cara al curs que ve. Les famílies acaben de conèixer la decisió del Departament d'Educació en ple procés d'elecció d'escola i de preinscripcions i la consideren completament desencertada. La raó és la falta d'espai de l'equipament plantejat inicialment per acollir dues línies, però reduït a una durant la seva construcció.
Des de l'AMPA asseguren que la manca d'espai ja es noten al servei de menjador, ja que els alumnes d'alguns grups estan dinant a les aules. Ara temen que el grup bolet compliqui encara més les coses, ho ha denunciat Anna Lara, membre de l'AMPA.
Que no té sentit és que una escola que al final és construït per una línia, doncs inquereixis un bolet, quan a més la normativa amb la que es va construir no és l'actual i per tant no es donen ni els 2 metres quadrats que ara són obligatoris per aula per fer una escola nova. Ens agradaria saber on voldrà ficar el departament la nova classe, perquè realment no hi cap, i a més si s'ha de mantenir qualsevol mena de divisió de subgrups, que de fet és una manera de les que l'escola volia estar treballant, doncs ara mateix per normativa Covid i tal no hi ha més llocs on ficar infants.
Les famílies lamenten que el Departament d'Educació els hagi comunicat la decisió sense consultar i just quan està a un punt de començar el període de preinscripcions. Així mateix alerten de la falta de places a la Creu Alta, que no es pot resoldre, diuen, implantant grups bolets cada any en una escola diferent. Per denunciar la situació i intentar revertir-la, l'AMPA ha convocat una concentració aquesta tarda, a 16:45, a les portes de les instal·lacions.
Decomís de més de 1.000 plantes de marihuana al barri de Gràcia.
Alertats pel veïnat de la zona i les seves queixes, els agents de la policia local van aconseguir trobar l'emplaçament on s'amagaven concretament 1.029 plantes de marihuana. En el domicili s'hi va trobar fins a 5 habitacions on hi havia els testos i la llum estava punxada. El propietari del domicili ha estat denunciat per un presumpte delicte contra la salut pública i frau elèctric.
La policia municipal denuncia 11 joves que consumien alcohol a la via pública.
Els fets van passar ahir a la tarda quan un grup de 16 persones estava consumint alcohol i no duia la mascareta. 4 unitats de la policia municipal van intervenir en l'acció.
Un ferit lleu en un accident de trànsit a la Nacional 150.
L'incident s'ha produït aquest matí quan faltaven 5 minuts per les 8 a l'alçada de la Vinya i ha implicat fins a 4 turismes en un xoc múltiple. 3 dels 4 conductors, homes d'entre 31 i 20 anys, han sortit il·lesos, però el quart, un home de 21 anys, ha estat traslladat al CUAP de Sant Fèlix per la seva exploració.
I un vehicle atropella una vianant i se'n va del lloc dels fets.
Segons informa la policia municipal, el succés va passar ahir a les 4 de la tarda al passeig Rubió i Hors. La víctima, de 37 anys, va ser traslladada al Taulí ferida lleu. Finalment, després dels fets, el conductor del turisme que va col·lidir amb la dona, un home de 36 anys, es va presentar a les dependències judicials.
Els castellers de Sabadell Més Coses fan comptes que alguns membres de la colla marxaran durant la pandèmia, però confien recuperar-ne quan torni l'activitat. És una de les idees que ha exposat el president dels Saballuts, Joan Carles Sánchez, avui al Cafè de la Ràdio.
La potència emocional que fa el fet casteller és difícil de substituir. Sempre ha passat, sempre hi ha hagut substitució de castellers, castellers que venen i castellers que marxen. El repte serà tornar-hi i que la colla torni a sentir-se com un... col·lectivament, com a partícip, de la realitat d'aquesta ciutat, la cultura catalana, i jo crec que en això una bona part de la colla hi serà. És possible que es perdin castellers pel camí, però també és possible que alguns altres hi tornin.
Aquesta setmana ha fet un any de la darrera actuació dels castellers de Sabadell abans de l'esclat de la pandèmia del coronavirus.
Des de llavors, els camises verdes han hagut de reduir a zero la seva activitat cultural i social. Un fet traumàtic, ja que els membres de la colla es veien molt sovint, una cosa que tenen moltes ganes de tornar a fer. Ara s'ha hagut de reduir a les comunicacions digitals. Veuen complicat fer testos i proves PCR previs a les trobades, ja que són com a mínim un centenar de persones. A fi de comptes, s'ho han pres com un any de descans, que encara continua, i és que de moment no hi ha data de retorn als assajos. La mirada està posada a finals d'any.
I la història de Peter Pan torna a Sabadell. La companyia de titelles Festuc Teatre ha agafat el clàssic conte de l'infant que no volia créixer, però adaptant-lo a l'actualitat. Una història en què la protagonista és una nena, la Maria, que viurà un seguit d'aventures amb el seu avi. L'espectacle Adeu Peter Pan arriba a l'escenari del Principal aquest cap de setmana.
El director del muntatge, Pere Pàmpols, explica que volien parlar de la relació intergeneracional que s'estableix entre avis i nets. Per això els servia molt el conte de Peter Pan, però reconeix que és un espectacle que no només va adreçat als més menuts. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Pàmpols ha detallat una mica com és aquest Peter Pan fet per titelles.
Sempre que fem clàssics, contes clàssics, que aprofitem per donar-los la volta i explicar quelcom més. És a dir, els contes tradicionals generalment estan bastant desactualitzats a nivell de lectures de masclisme o lectures de, conductivistes, i nosaltres sempre agafem aquests espectacles, els hi donem una mica la volta i expliquem el que volem explicar, no? Però sempre respectant aquest imaginari, no?, que diem una mica de l'autor que en cada conte, no?
Un espectacle en què la música i l'escenografia juguen un paper molt important i que no ha passat per alt, ja que Adeu Peter Pan ha rebut nombrosos premis. Si no us el voleu perdre, diumenge a les 6 serà al Teatre Principal.
Pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 29a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre i en directe des de Castàlia, Club Deportivo Castellón, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
7 minuts per les dues. Els 4 diputats sabadellencs prendran possessió del seu nou càrrec al Parlament de Catalunya demà divendres, quan es constituirà oficialment la Cambra Catalana sorgida de les eleccions del 14 de febrer. El socialista Pol Gibert, el republicà Juli Fernández, el diputat de la CUP Xavi Pellicer i el de Ciutadans Joan Garcia enceten aquesta nova etapa a la Cambra Catalana amb perspectives molt diferents, tot plegat en un moment ple d'incògnites.
Quan falten 24 hores per la constitució del Parlament, encara no se sap qui formarà govern ni qui integrarà o presidirà la mesa. El socialista Pol Gibert lamenta que l'executiu independentista es presenti com el que té més opcions, tenint en compte la legislatura anterior.
És molt difícil saber-ho, no? Ja que ni ells mateixos encara ens donen una consigna comú, no? Sembla que hi ha disputes importants entre la CUP, Junts i Esquerra, que ja venen de fa anys, diguem, no és res nou, i per tant doncs repetien l'error de fer el mateix govern que va portar, doncs, recordem-ho, a una convocatòria electoral anticipada, que el mateix president Torra llavors ja va dir que aquell govern estava fracassat, no? Ja volen repetir el mateix experiment, amb la qual cosa les poques expectatives de canvi.
Per contra, Juli Fernández, des d'Esquerra, defensen un govern liderat per la seva formació amb el suport de Junts, la CUP i els Comuns.
Aquest govern, nosaltres el que hem plantejat i creiem que seria el millor des del primer dia. Després, si algunes forces polítiques decideixen que no en volen formar part, doncs construirem els suports polítics i parlamentaris que puguem, però la nostra proposta en tota la campanya ha sigut aquesta i segueix sent aquesta i segueix sent aquesta fins a l'últim dia, treballarem perquè pugui ser.
En el mateix sentit s'ha posicionat el diputat de la CUP, Xavi Pellicer, que assegura que donaran suport a la força o forces que comparteixin els seus mateixos projectes.
Tenim molt clar com volem que es plantegi aquesta legislatura i nosaltres la plantegem en termes d'avançar cap a aquest nou cicle en la conquesta de drets socials, amb aquest pla rescat que és més necessari en aquesta situació de triple crisi, en aquests elements per anar cap a un nou model de país i sobretot en l'àmbit democràtic que ha suposat la resolució del conflicte amb l'Estat i per tant avançar cap a l'autodeterminació.
Des de Ciutadans, Joan Garcia lamenta que repeteixi un executiu independentista i preveu un escenari complicat per superar la crisi postpandèmia.
Hi ha una transversalitat possible impossible, no? Ideològicament, però sembla que a vegades sí que ho és, i des de l'independentisme doncs veig problemes i no veig el millor escenari per unes polítiques de reconstrucció que necessitarà Catalunya després de la pandèmia, que hauria de buscar el consens i hauria de buscar doncs, incentivar el retorn d'empreses, incentivar també la creació de llocs de treball i de riquesa, doncs, que amb la CUP dintre del govern, sincerament, doncs no tenim moltes esperances de que sigui així.
García confia que a la mesa s'hi vegin representades totes les sensibilitats polítiques, tant des del PSC com des d'Esquerra i des de la CUP, aspiren a presidir-la, però tot apunta que la composició dependrà dels acords de govern.
Més notícies. I encara en clau política i sobre la Constitució del Parlament demà, l'exconsellera Meritxell Serret, que va marxar a Brussel·les després del referèndum de l'1 d'octubre, ha tornat per sorpresa i s'ha personat de forma voluntària davant del Tribunal Suprem.
El Tribunal l'ha deixat en llibertat provisional, sense mesures cautelars, i l'ha citat per al 8 d'abril per determinar si s'afronta a un delicte de desobediència que podria comportar la seva inhabilitació per càrrec públic fins a 2 anys, però no de malversació. Es preveu que arribi a Catalunya en les pròximes hores per prendre l'acte de diputada demà en la Constitució del Parlament.
I a Madrid continua el terratrèmol. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha justificat l'avançament electoral a la comunitat el fet de no poder esperar a que PSOE i Ciutadans presentessin una moció de censura de forma sobtada i per l'esquena, ha dit, tal com s'ha fet a Múrcia. En una entrevista a Onda Cero, la presidenta madrilenya ha argumentat que han de ser els ciutadans els amos del seu destí i decidir a les urnes qui governa a Madrid. Si la justícia no ho tomba, les eleccions se celebraran el pròxim 4 de maig, després que avui s'hagi publicat el decret de dissolució de l'Assemblea madrilenya. Yolanda Díaz, la ministra de Treball, anuncia un acord entre els sindicats i la patronal per començar a redactar uns articles que blindaran els riders com assalariats.
El text reconeix la laboralitat sense pal·liatius, de manera que les plataformes de repartiment a domicili no podran acollir-se a la clàusula del «si no es demostra el contrari» per esquivar la llei. El ministre dona 3 mesos a les companyies per aplicar les mesures que quedaran fixades a l'Estatut del Treballador. Aplicacions com Glovo, Uber Eats o Deliveroo han lamentat que la mesa de negociació no hagi tingut en compte cap de les seves propostes.
I continuem amb més temes. També en clau econòmica, Nokia i Sony s'assumen a la companyia Ericsson i cancelen la seva participació al Mobile World Congress per la pandèmia. En el cas de Nokia, el grup finlandès ha emès una declaració argumentant que la decisió té com a objectiu preservar la salut dels treballadors, els clients i els socis. Les baixes s'assumen a la de la sueca Ericsson, que aquest dimarts va al·legar motius de seguretat davant dels continus impactes, va dir, de la Covid-19. I gran avenç en la lluita contra la sida, la vacuna catalana contra aquesta malaltia obté els seus millors resultats en el VIH.
En un estudi dut a terme per 45 pacients positius en el virus per la biotecnològica Aelix Therapeutics, un total del 40% dels participants en l'estudi de la vacuna van poder passar 6 mesos sense sotmetre's a un tractament amb antirretrovirals. Christian Brander, director científic de la companyia, ha remarcat que cap estratègia contra el VIH que havia aconseguit contenir el virus tant de temps ni en tanta gent.
Un minut per arribar al punt de les 2. Marxem. Un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vitorí. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.